Bé, després d'aquest apartat publicitari, tornem amb el nostre company i col·laborador, Santi Cortés, en el que estem parlant d'aquestes ordres religioses que han passat per ací, per el nostre poble de Vila-real, no? I ens havien quedat parlant de com el convent del Carme de Vila-real va passar de ser un convent a ser una fàbrica que fabricava alcohol, després a tindre cucs de seda i després a arribar a estar de nou a les mans dels religiosos, però en aquest cas la Orde dels Franciscans, no? Que han tingut també molt de pes ací a Vila-real.
Moltíssim,
moltíssim. Moltíssim, moltíssim.
És el nostre patró Sant Pasqual és fill de la tradició franciscana. I ens hauríem de preguntar per això qui era el seu fundador.
Clar.
El seu fundador, Sant Francesc d'Assís, era un místic reformador que, si podeu, jo crec que estan les dues pel·lícules en YouTube, n'hi ha dues pel·lícules, sempre havien dit que una és la versió de la vida franciscana fàcil, una de les pel·lícules, i l'altra la versió difícil. Almenys així ens ho explicava el pare Botella, que era, diguem-ne, el que portava la parròquia dels franciscans quan jo era menut. Anaves al catecisme i et posava almenys una de les dues pel·lícules. Ell sempre te posava la versió difícil. Ara no recordo l'autor, però és un home que son pare era ric, tenia diners, i ell agafa, vestís un sac, son pare li diu que li deu tot el que té i es queda nuet davant d'ell i se'n va a viure una vida apartada del món. Però pronte té diversos seguidors, una de les quals era Santa Clara d'Assís, que és la fundadora de la rama femenina del franciscanisme, que avui en dia tenim present a Vila-real, el convent de les Clarisses, que és on estan les restes de Sant Pasqual, no? Que diguem-ne que és espiritualitat franciscana.
Clar.
Però en aquest cas espiritualitat franciscana conventual, és a dir, de reflexió, d'apartar-se del món, i femenina. Ahí és important un altre senyor que intervé, que és Sant Pere d'Alcàntera.
Sí.
I Sant Pere d'Alcàntera funda els alcanterins, però els alcanterins no deuen el seu nom a res més que el lloc on va néixer Sant Pere d'Alcàntera, que és Alcàntera, justament. I per el nom de la seva ciutat, doncs, per això anomenem així els alcantarins. I què són els alcantarins? Doncs, novament, un intent de tornar als arrels del franciscanisme. Jo en aquella pel·lícula recorde, perquè l'hàbit dels franciscans és marró i té ixe nuc, i s'acorda en tres nucs, que són pobresa, obediència i castedat, que representen ara popularment el cordoner de Sant Pasqual, no? Que d'alguna manera era un intent de popularitzar entre la població de Vila-real el que eren els valors i la tradició franciscana. Per tant, fixeu-vos com ha impregnat la vida dels ordes, i per això estem fent este programa fins a aquest punt. Aleshores, simplement la reforma de Sant Pere d'Alcàntera, que va ser canonitzat finalment també, igual que Sant Pasqual, era un intent de tornar a la pobresa, a la providència, a aquest abandonament que parlàvem al principi. I diu la tradició que Sant Pere d'Alcàntera, per a que aprovaren el seu orde, que era un orde, una reforma del franciscanisme, doncs se'n va descalç fins a Roma, on obté el permís de Juli III per a fundar convents de franciscans descalços, entre altres el de la nostra ciutat. Per tant, un més descalços que tenim ací a Vila-real. Són tot ordres reformats els que tenim, de tornada als orígens. És curiós que Vila-real tinga de la seva tradició clerical, o més que clerical, de conventual o de frares, este sentiment. Una altra cosa que podríem també comentar és els carmelites,
no? Pense jo que també han sigut molt importants ací a Vila-real.
Jo crec que no hem aprofundit, ni aprofundirem ni tan sols en aquest programa, en el que representen els carmelites a Vila-real, però ja he comentat que porten molts segles entre nosaltres, Bé, després de tot allò de la desamortització i tot això, doncs a finals del segle XIX se produís la restauració monàrquica a Espanya i molts dels ordes que havien... Sempre quan parles en ells, en els frares, doncs conten que això, que els ordes es mantenien en cases particulars. Perquè clar, el que era l'edifici que s'associava a ese orde, doncs acabava sent, doncs, per exemple, una fàbrica de cucs de seda o d'alcohol, sí, o coses així. Eh?
Sí, sí.
Aleshores, en aquesta restauració es produís en gran part una restauració dels ordes. Recordem que els carmelites havien intentat tornar al seu edifici que ja havien ocupat els franciscans, però ja s'havia apropiat, ja era propietat dels franciscans i no ho vam poder fer.
Per tant, van tindre que buscar un altre lloc, no?
Efectivament, el 21 d'abril del 1925 la comunitat de carmelites adquirís a don Pasqual Vicent Torres un solar de 4.000 metres quadrats, no és poca cosa, a la dreta del camí de l'ermita de la Mare de Gràcia, que havia funcionat, per cert, una cosa curiosa, com a velòdrom per a competicions ciclistes.
Com canvien els espais, eh?
Sí, i bé, doncs allí ells doncs fan un seminari, després doncs, va evolucionant, no? Perquè també és curiós, en l'època de la Guerra Civil, tant un bàndol com l'altre, evidentment un dels bàndols doncs, no tenia molta simpatia per el món clerical, però els dos l'acaben utilitzant com a hospital de guerra i per altres usos que no eren el que els frares li havien donat.
No,
eh?
No.
I aleshores doncs, això provoca una
malestar,
certa destrucció,
no?
No? I també algunes morts que són... lamentables, no?, que es van produir de frares durant aquell temps, no? I després, doncs, quan acaba la guerra, tot allò es torna a reformar. Fins i tot allí, no sé si ho sap molta gent, després d'acabada la guerra va haver una comunitat de religioses carmelites del Sagrat Cor de Jesús que se'n van anar a l'any 1983. I la causa, doncs, simplement va ser la falta de vocacions. Uh-huh. Ja n'hi havia ahir com una acadèmia d'estudis, però a l'any 1969 s'aprova el Col·legi d'Educació, que encara dura. Abans ese dia patronat Sant Elies, perquè el profeta Elies per a la tradició dels carmelites és importantíssim des de la seva fundació, no? I bé, i els seminaristes que estudiaven allí doncs ja van començar a anar al Tàrrega, perquè ja van obrir el Tàrrega i tot això. No sé si t'has preguntat què vol dir carmelita.
La veritat és que m'ho he plantejat moltes voltes, però m'agradaria que tu m'ho contares.
Bé, doncs Carmel significa jardí. I és perquè els carmelites, formalment Orde dels Frares de la Santíssima Verge Maria del Mont Carmel, que, com havíem dit, és un orde religiós mendicant, juntament amb dominics i franciscans, sorgís al voltant del segle XII al Mont Carmel, que està a Palestina. I ahir, doncs, l'origen, imagina que hebreu de la paraula, o semític, doncs volia dir jardí. Què vol dir jardí en el món espiritual? Doncs una cosa que tu conrees, que cultives, que cuides, que treballes, això és un jardí, no? I aleshores, Sant Bartomeu del Mont Carmel i un grup d'ermitans, inspirats per la història del profeta Elies, se retiren a viure en aquelles muntanyes del Mont Carmel, que es considerava el jardí de Palestina. I allí conreen la seva espiritualitat fins que al segle XIII, per la invasió musulmana, han de fugir, i és quan es refugien en diversos països d'Europa Occidental, i entre altres doncs acaben així.
Així a Espanya, no? Imagina.
Hauríem de parlar dels dominics, també.
També, sí, clar, sí. Anem a parlar d'ells, que és l'últim ordre que tenim, no? Que és els dominics i les dominiques.
Sí, els dominics i les dominiques, sí, sobretot hem tingut dominiques, encara que la predicació, diguem-ne, el seguiment espiritual, doncs moltes vegades estava a mans dels dominics, que així han vingut fins fa no res. Jo he conegut algun d'ells, Fra Martín, crec recordar, que no fa molt vaig estar parlant en ell per telèfon, perquè sabeu que les dominiques, quan van marxar del poble, si no recordem malament, se'n van anar a Torrent, i ahir els dominics a València En la història del Regne de València, els dominics són fonamentals. És que només hem de pensar en Sant Vicent Ferrer. Per tant, si ens passegem per les actuals dominiques i veiem l'altar dedicat a Sant Vicent Ferrer, que ell va predicar molt sobre la sang de Crist i tot això, per això tenim una il·lustre confraria, la confraria de la sang, que alguna tradició diu que si la va fundar ell, alguna llegenda o tradició, i en un primer moment les dominiques funden el convent, s'anomenava Corpus Christi, el cos de Crist, i el funden ací davant, en el que és la plaça de l'Ajuntament. I ahir viuen la seva espiritualitat dominicana. Arriben el 7 de febrer de 1639 i van adquirint les cases del voltant i tot això fins que arriba, com sempre,
la guerra,
la decadència, les desamortitzacions, i tot això va fent, diguem-ne, que acabe en una decadència bastant notable. En temps de la Guerra Civil, i això ho he vist en diversa documentació, això, ese convent va arribar a ser quarter i presó. I estava prou afectat, i així l'Ajuntament el que proposa a les dominiques és intercanviar el convent que estava en l'actual plaça per a fer un projecte diferent de la plaça, i així van acabar en ese convent secular i les dominiques se'n van anar en esa permuta a un hospital que havia estat ahí des de la fundació del poble, pràcticament. I per això s'anomena ese barri el barri del Crist de l'Hospital, perquè ahí estan les dominiques en la seva espiritualitat de Sant Domènec de Guzmán. Sant Domènec de Guzmán era un senyor que els pares també eren rics, tipus Sant Francesc, Félix Núñez de Guzmán, i sa mare, Juana Garcés, que per cert també la van beatificar, també és beata. I eren parents propers dels reis de Castella i Lleó, Aragó, Navarra, Portugal, és a dir, que era una persona que també, per vestir els hàbits, per fundar un orde, en aquest cas també mendicant, en aquesta espiritualitat de la providència. Per resumir, en aquell moment, en el moment del segle XII, en l'Església n'hi havia un gran fervor, un gran naixement, s'havien escampat molt diverses heretgies, els càtars i els albigensos. I el que feia el catolicisme, que en aquell moment no era capaç de convèncer a ningú, sinó era a través d'arma i foc, era bàsicament dedicar-se a matar. I els càtars, sobretot, se sentien com màrtirs, i aleshores el que provocaven és que al final d'esta persecució n'hi haguera més càtars encara. I aleshores Sant Domènec de Guzmán el que diu és que hem de treballar la predicació, per això s'anomenen Orde de Predicadors, perquè ell el que planteja a l'Església d'aquell moment és una alternativa: anem a treballar en convèncer a la gent a través de la paraula, i no en passar espasa i foc a tots els heretges, els albigensos i els càtars. I sempre ha sigut el que els dominicans entenen el seu carisma, la paraula, treballar això, convèncer a la gent simplement mitjançant arribar a ells, però d'una manera que no siga tan salvatge. Encara que després els dominics sempre se'ls ha acusat justament d'estar en gran part de les cremes d'heretges, perquè la seva fundació va ser issa per a lluitar contra l'heretgia d'una altra manera, però suposa, intuïs, que sempre passa com en tots els ordes, que amb el temps aquest missatge original possiblement se va anar pervertint. Així que jo crec que de la espiritualitat de les clarisses, els franciscans, els alcantarins, els dominics, els carmelitans de la ciutat de Vila-real, el que hem d'aprendre contínuament és a descalçar-nos, a no estressar-nos tant, a viure amb felicitat i amb despreniment, i jo crec que és el missatge que, més enllà de les nostres conviccions, com sempre dic, ens deixa tants segles de tradició conventual i de frares a la ciutat de Vila-real.
I d'estar així sempre presents, com tu, Santi Cortés, que la veritat és que eres un llibre obert, no?, de saviesa que en el que aprenem moltes coses, no?, durant tots els divendres. Així que, com sempre, pues, moltes gràcies per haver-nos aportat aquest raconet històric així a Ràdio Vila-real i t'esperem la pròxima setmana.
Gràcies. Jo aprenc molt també preparant aquests programes, he de dir, i vos agraeix també que els publiqueu i que cada setmana em convideu a participar i a compartir amb vosaltres tots aquests coneixements.
Adolfo, ma questa che liturgia è?
No, non è niente, è una cosuccia che ho inventato io. Si chiama oratorio, tanto per stare insieme. Ci raccontiamo la vita dei santi, cantiamo una lauda, insomma, stiamo allegri. Così il Signore è contento pure lui. Adeguati su.
La fine che ti resterà, vanità di vanità. Vai cercando qua, vai cercando là, cercando sempre felicità, sarò allegro e senza panni, vanità di vanità.
Sarà guardia perfetto, il tuo volto sereno, non immagini certo, qualche giorno sarà della tua vanità.
Tutto vanità. Vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità, tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, a lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.
Paradiso, paradiso.